La Tertúlia, a Ràdio Sant Cugat.
Bon dia, són un quart de deu del matí del dimecres 5 d'octubre de 2022. Us saluda Albert Soler Bonamussa. Comença el Gall del Monestir, la tertúlia política de Cugat Mèdia. Recordeu que ens podeu escoltar tant a través de la ràdio analògica, a través de la 91.5 de la FM, però també a través d'internet via cugat.cat. Repassarem, com cada dimecres, l'actualitat de Sant Cugat amb un representant polític del ple municipal dels partits polítics que tenen representació en el ple. Saludem, per tant, ja qui ens acompanya avui. Per un costat tenim a Cristina Paraire, regidora de Junts per Sant Cugat. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Esther Madrona, regidora d'Esquerra a Sant Cugat. Molt bon dia.
Bon dia.
Pere Soler Massí, assessor del grup municipal del Partit dels Socialistes. Molt bon dia.
Bon dia.
Sergio Blázquez, regidor de Ciutadans. Bon dia.
Molt bon dia.
I Marcos Imarro, regidor de la CUP. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Avui, normalment, sempre, la majoria de vegades, toquem temes locals, molt locals, que ens toquen a la ciutat, actualitat política i social de la ciutat, però aquest cap de setmana, bueno, aquesta setmana, no ens podem escapar de fer un apunt de la política nacional, perquè dijous passat vam saber que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, destituïa el santcugatenc Jordi Puigneró com a vicepresident per deslleialtat. Aquella crisi hauria d'acabar aquesta setmana amb la consulta que es farà el dijous, el dia 6 i el dia 7, el dijous i el divendres aquesta setmana. Les bases de Junts per Catalunya seran consultades per saber perquè decideixin la seva continuïtat o no al govern de la Generalitat. Per tant, jo crec que és un tema prou d'actualitat que ens toca d'una manera o d'una altra i per tant m'agradaria també saber la vostra opinió. Aprofitem que tenim a la Cristina Paraire de Junts per Sant Cugat amb nosaltres i diria, i si m'equivoco m'ho dius, que estàs a favor de quedar-se, que Junts es quedi al govern. I si no és així, m'ho dius. Endavant, Cristina. Almenys pel que vaig veure a les xarxes.
Hola, bon dia a tothom, sí. La veritat és que en aquests moments ens trobem tant pel partit Junts per Catalunya, però també penso que per tota Catalunya i pel moviment independentista en un moment doncs molt transcendent. Primer de tot volia doncs manifestar el meu suport, evidentment personal, però també de Junts per Sant Cugat, el vicepresident, el Jordi Puigneró, que per nosaltres doncs és incomprensible els fets que s'han succeït i precipitat en els últims dies. En aquests moments nosaltres, com sap tothom i com bé has dit, ens trobem en aquest moment que és transcendent tant pel partit com pel moviment independentista. Del que en surti de la consulta hi haurà un dia després, tant en un sentit com un altre. Jo personalment doncs tinc la meva opinió, crec que tothom que em coneix la sap, però precisament ara hem rebut un correu, tots els afiliats de la Sindicatura de Comptes, en el que se'ns demana que totes les persones doncs que tant de càrrecs interns com de càrrecs a les institucions i en aquest cas jo com regidora de l'Ajuntament doncs que mirem de mantenir la neutralitat per poder afavorir el debat i tot el procés intern de l'elecció de la resposta a la pregunta. La veritat és que és un moment preocupant, no? I un moment transcendent, i com he dit i repeteixo, hi haurà, tant sigui l'opció que surti, que aquests dies hem pogut llegir molt a xarxes, no? Arguments a favor i del que significa continuar el govern o no continuar el govern, però sí que vull remarcar que sobretot per mi, en aquest cas, estem parlant de que com ho fem per realment aquest mandat que ens vam fer tots ara ja fa 5 anys a l'1 d'octubre, com el tirem endavant, no? Estiguem al govern o no estiguem al govern, hem de pensar, jo crec, els partits han de pensar, i això i així ho demano, és com tirem endavant aquesta majoria del 52% que vam obtenir el 14F.
Molt bé. Moltes gràcies, Cristina. Doncs desconeixia aquesta ordre interna. T'he fet el comentari perquè vaig veure un retuit teu ahir o abans d'ahir en què retuitejaves.
A veure, no m'enamago. Crec que, que a part d'això, que pot ser més visible, tothom que em coneix, jo sempre sóc que penso, de les persones que penso que pots fer més ser-hi que no ser-hi. Ara, no vol dir que sigui l'opció bona o la millor, és l'opinió personal. Aquesta és la consulta que estem cridats tots els afiliats, i en aquest sentit cada un tenim la sort de poder-nos expressar, i al final doncs sortirà el que surti. Ara, el que surti, també vull deixar clar que el compromís de continuar sent-hi, sigui l'opció que surti, jo crec que la tenim tots, perquè ens hi juguem molt.
Moltes gràcies, Cristina. Esther Madrona, per part d'Esquerra.
Sí, gràcies. Bon dia de nou, Cristina. Suposo que aquests són uns... És complicat perquè no et veig, eh? Ara, sí. Ara t'entreveig una mica, que estem aquí separats amb dos estudis. Suposo que són dos dies, no vull dir complicats, però sí que una mica transcendents, no? Per fins i tot la vostra relació interna dins del partit, no? Entenc que en el moment en què s'ha de fer aquesta consulta a les bases, s'ha de fer aquesta consulta a la militància dels afiliats de Junts, doncs això comença a demostrar, o fa encara més evident, que fins i tot dins del vostre partit hi ha una certa divisió, no? Uns que estan a favor i uns que estan en contra, i molt segurament hi ha encara moltes més opcions i moltes més variables de com s'ha de seguir treballant i com s'ha de seguir relacionant el govern d'aquest país. Per tant, jo crec que per part nostra, per part d'Esquerra Republicana, només ens toca dir que estem a l'espera de conèixer la vostra decisió, que aquesta militància doncs aneu a votar o us posicioneu o llanceu la vostra opinió, i a partir d'aquí establiu un acord, i suposo que aquest acord és el que acabarà sent traslladat a la resta de govern del país. Jo, evidentment, jo també puc tenir les meves idees i les meves opinions, però tampoc no em posicionaré ara i aquí de la mateixa manera que tu, Cristina, no ho has fet, i a més heu rebut aquesta indicació, doncs jo tampoc no ho faré. El que sí que m'agradaria dir, aprofitar aquesta estoneta que estem aquí, doncs per posar sobre la taula que jo crec que ara necessitem més que mai un govern fort, un govern còmplice entre els uns i els altres, sense retrets, un govern extremadament unit, i que sobretot treballi per millorar la vida dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya, que jo crec que això és el que ens hauria d'unir com a partits independentistes, i no divisions internes, i encara menys divisions internes d'un mateix partit que acaben esclatant, per dir-ho finament, a tot el país i a tota la ciutadania.
Moltes gràcies, Esther. Marco, per part de la CUP.
Bé, bon dia. Jo bon crec dia. Que seré una mica més dràstic que els companys.
Vinga, va. Això és una tertúlia, va.
Exacte, que la Generalitat està en el govern. No, a veure, sincerament i honestament, a nivell de CUP, a la Generalitat, jo penso que, i pensem, que la legislatura va començar amb el peu una mica tort. És a dir, que és una sensació que es veia venir, perquè al final el que projecta aquest govern és que no hi ha una cohesió molt clara. Nosaltres entenem que per cohesionar un govern de coalició és necessari una bona relació programàtica, és a dir, tenir molt clar per què t'estàs unint i què hi vas a fer, no? O sigui, que hi hagi una relació molt potent amb el programa polític a desplegar, i entenem que el que està succeint és una altra cosa, que és una disputa al final per l'hegemonia del gran partit català de masses, que ha de ser o Junts o Esquerra, no? Venim de ja d'uns anys, evidentment, on l'hegemonia convergent ha anat desapareixent, Esquerra segurament ha anat ocupant certa centralitat, i el nostre parer també dir anant cada cop més al centre polític, cosa que en aquest sentit a nosaltres no ens agrada, i això de fet també lliga amb el preacord aquell d'investidura que vam fer entre la CUP i Esquerra, del qual pensem que no es va respectar gairebé cap punt, no? Que enteníem que feia tirar les polítiques del govern de la Generalitat cap a l'esquerra. Llavors entenem que és una situació que, tot i ser comprensible a nivell de lògica partidista, entenem que és problemàtica pel que fa a la població en general, perquè al final estem en una situació molt complicada a nivell socioeconòmic per tota la gent de Catalunya, i tenim una urgència a molts nivells. Evidentment tenim una urgència a nivell d'habitatge, una manca de regulació que no s'estan tomant. Nosaltres posem propostes sobre la taula per intentar pal·liar una mica aquestes dificultats econòmiques de la gent, i alhora intentar millorar la vida material de tothom, com poden ser una renda bàsica universal, que això mai tira endavant, un control de preus dels productes bàsics, que tampoc tira endavant, parlar de control i sobirania energètica, tot i que ara s'ha fet algun pas en aquesta direcció amb les comunitats energètiques. Nosaltres apostem per una presa pública d'energia a nivell català, dir no a uns macroprojectes que entenem que reprodueixen una lògica de polítiques que ja s'ha vist que no aporten a llarg plaç benestar social i econòmic a les famílies del país. I llavors entenem que bueno, la situació és aquesta, una disputa partidista dins del mateix govern, i les conseqüències són aquestes. Veurem el que passa en els propers dies. Nosaltres sempre ho hem dit, ho diem també a nivell local, que parlàvem per passar el programa, i si a nosaltres el programa i les propostes van a la línia que considerem de millorar la situació material de les persones del país, doncs a nosaltres ens hi trobaran.
Molt bé, moltes gràcies, Marco. Pere Soler Massip, per part dels socialistes.
Bé, que s'hagi arribat a aquest punt posa sobre la palestra una mica la inestabilitat del govern, no? És a dir, els catalans, les catalanes, necessitem un govern que governi, no que es baralli. Un govern que atengui a les necessitats de la gent com a prioritat, com deia també el Marco. Catalunya necessita un govern estable, i si no són capaços de dur-lo a terme, les formacions que formen part del govern, doncs que s'aclareixin. Al final, el PSC, el nostre partit, està disposat a donar estabilitat política, sempre i quan s'avanci en polítiques socials i per facilitar la vida de la gent. Allà ens hi trobaran, ens trobaran en allò que ens uneix i no pas en allò que fa soroll i que perturba l'acció del govern.
Molt bé, moltes gràcies, Pere. I tanquem aquesta primera ronda amb el Sergio, i després la Cristina ha demanat rèplica. Endavant, Sergio, de Ciutadans.
Sí, nosotros, buenos días. Antes de nada, nos podría parecer un asunto interno, pero en realidad no lo es, ¿no? Porque estamos hablando del gobierno de Cataluña, y por tanto lo que tiene encomendado es muy importante. Máxime cuando, lo digo porque a veces todos podemos tener la tentación de mirarnos demasiado el ombligo, pero si levantamos la cabeza, bueno, vemos que nos ha tocado vivir unos tiempos realmente históricos, ¿no? Con lo que es la pandemia, y ahora una guerra a escasos kilómetros en Europa, absolutamente cruel, que está teniendo una afectación económica, porque cuando vas a la guerra pues siempre hay unas consecuencias que las padecen pues las personas de Ucrania en primer lugar, y el pueblo ruso también, ¿no?, que tiene por desgracia el presidente que tiene, y al resto de Europa también, pues en forma sobre todo que lo nota de la ciudadanía, de un aumento del precio de las materias primas, etcétera, y que se ha rebotado en todo lo que es la economía, y por lo tanto la gente nota en su bolsillo lo que es la inflación. Por lo tanto, el desafío que tenemos es importante y es grande. Estamos viviendo otro momento histórico y hay que estar a la altura de las circunstancias. Por lo tanto, a mí me gustaría, incluso hablando de un gobierno que es, vamos a decir, independentista, pero bueno, yo entiendo que si se dejan determinadas políticas o acciones de lado, lo que consideramos que es justo y oportuno es que haya estabilidad y es que haya gobierno. Y es que el Ayuntamiento de San Cugat, cuando quiera hablar con los consejeros respectivos, etcétera, hay interlocutores que sean válidos, que no vivamos en una situación de interinidad, y por lo tanto no podemos dejar de criticar esta situación, y sobre todo, ciertamente, al grupo de Junts. Porque dentro del grupo de Junts hay una parte de personas o de determinados movimientos, y podría ser un tema interno, pero no lo es en cuanto, vuelvo a repetir, afecta al gobierno de Cataluña. Hay gente que, en fin, que creo que le pueden más los egos, las ganas de quemar las naves, de quemarlo todo, aunque el coste social y político, institucional, sea muy alto. Y por lo tanto, yo creo que hay que estar a la altura de las circunstancias y olvidarse de los egos y apostar por gobernar y atender los asuntos de los ciudadanos, que son muchos. Entonces, bueno, vemos, a mí me apena, ¿no?, ver un poco, digamos, este tipo de actitudes tan personalistas, tan narcisistas, ególatras, que al final incluso pueden llegar a la ruptura de un partido. En fin, ellos verán un poco lo que hacen. Pero sí creo que la estabilidad política siempre es lo más recomendable, lo más necesario, y sobre todo en los tiempos en los cuales vivimos.
Vale. Moltes gràcies, Sergio. Cristina?
Sí, algunes puntualitzacions. Aviam, nosaltres el mes de juliol vam fer un congrés on es deia que es revisarien els acords que s'havien fet, en aquest cas amb Esquerra, per entrar al govern, i que es faria una auditoria per veure el grau de compliment i que es faria una consulta als afiliats per saber si doncs es creia que aquests acords es complien o no, i què es volia fer, si continuar el govern o no. Per tant, no és que hagi ara, evidentment, estem en un moment d'eleccions, surten veus en sentit d'una proposta i en sentit d'una altra, i pot donar a entendre aquesta divisió, però és que Junts és un partit molt transversal, amb moltes mirades, amb un any i mig de vida, per entendre'ns, de manera organitzada, i per tant, en aquests moments tot s'ha precipitat, és cert, però ja estava previst fer aquesta consulta. Per tant, no m'agrada, crec que no acaba de ser del tot correcte que parlem de divisió interna. Ja vam dir que ens dotaríem d'aquesta consulta i que serien els militants, els afiliats, qui decidirien de la continuïtat o no de continuar en el govern. Crec que quan es va fer el govern, doncs, i amb això, Marco, no comparteixo la teva opinió, crec que el govern té molt clar que treballa per la ciutadania, val? I jo crec que mostra de l'acció de govern durant aquest període així ha estat. Per tant, totes les, tant Esquerra com nosaltres, que en aquest cas estem en el govern, jo crec que és massa lleuger dir que no ens preocupem per la ciutadania, perquè crec que no és patrimoni de ningú, i quan un està al govern et presentes precisament per ajudar a la ciutadania i poder aplicar les teves polítiques. Has parlat, per exemple, de renda bàsica, i està en marxa un projecte. Crec que mai havia estat tan a tocar de la realitat. És un exemple,
vull dir
que... Bueno, però vull dir que tothom podem no compartir la manera, però crec que és massa lleuger dir que no ens preocupem per la ciutadania. Després crec que tampoc és una disputa partidista dins del govern pel poder, etc. En aquests moments Esquerra i Junts, almenys fins ara, estan governant amb una coalició, som dos partits diferents. Ha quedat clar que l'estratègia de l'objectiu final que tenim de la independència, doncs en aquests moments no l'acabem de compartir, és així, vull dir, per això ens trobem en aquests moments així, però es resoldrà de quina manera hem d'intentar aconseguir aquest objectiu. Però evidentment, quan un està al govern, sempre es preocupa per la ciutadania, perquè jo crec que almenys la majoria de persones que es dediquen a la política el que volen és això.
Molt bé. Sí, Esther?
Sí, jo només voldria fer un petit comentari, una petita també puntualització, que Cristina, quan ara explicaves aquest congrés, no?, que vau fer el mes de juliol, no?, una de dels consensos que tinc entès, evidentment jo no hi era, només em faltaria ser-hi, però un dels compromisos als quals veu arribar era justament fer com una espècie d'auditoria, no?, una auditoria que demanava una part que forma part d'un govern, no?, i per mi això, més enllà si és el govern del país, el govern de la ciutat, el govern de no sé què, o fins i tot, jo que sé, una junta de veïns, em sembla una mica, no sé si la paraula és deslleial, però sí que dona a entendre una manca de confiança absoluta en el que un mateix està fent. A mi se'm fa molt difícil pensar com algú que està governant, algú que està compartint el govern i la gestió diària d'un país, com tu dius, Cristina, i això espero que ho diguis com de veritat, amb la mirada posada 100% en millorar la vida dels nostres ciutadans i ciutadanes, se'm fa extremadament difícil que algú que està prenent part d'aquestes decisions al mateix temps es qüestioni si ho estan fent o no, no? És com una mica com una cosa com per mi personalment, com una mica com un sense sentit, no? I que aquest concepte de confiança doncs no sé, no sé exactament on queda, eh? No, ha de ser la cosa més complicada del món, gestionar un país, estar al govern de la Generalitat de Catalunya. Crec que el mínim que s'hauria de fer és tenir confiança amb la persona que tens al, al costat. I jo no em vull posar d'exemple perquè no, no sóc un bon exemple per ningú, però el govern de Sant Cugat ens tenim aquesta confiança entre partits, no? Jo el Marco, que el tinc aquí al, al costat, per exemple, confio extremadament amb el que ell fa, i mai se'm passaria pel cap fer-li una moció de confiança o intentar posar en qüestió aquelles coses que ella està fent. Estem parlant d'una cosa molt grossa, estem parlant d'una cosa molt sèria, que és el govern de la Generalitat de Catalunya, i quan el, un dels dos partits que està a govern desconfia d'ell mateix, perquè en el fons esteu desconfiant de vosaltres mateixos perquè estem junts en això, o fins avui, per entendre'ns, estem junts en això, se'n fa una mica complicat. I per tant, torno a dir allò que he dit al principi, seguim a l'espera que aquest partit, que és Junts per Catalunya, doncs escolti les seves bases i acabi prenent la decisió, però jo crec que ho podem dir així, com en majúscules.
Marco?
Sí, jo vull ser molt breu perquè no vull tampoc entrar massa en la resposta directa ni a la Cristina ni a Junts, perquè al final d'això va la centralitat. Vull dir que això és una cosa que se'ls hauria de felicitar, feu molt bé, tothom està parlant de vosaltres permanentment,
sí, sí.
Sigui bo, sigui dolent, no? Al final això és igual, no? Però això en polítiques se li diu ocupar la centralitat política en termes de que tothom t'està mirant. No és això el que vull fer, però sí que vull insistir, perquè jo evidentment no, tampoc vinc a dir que el govern X no s'estigui preocupant de la ciutadania, sinó que en el moment en què estem, és que jo em poso la pell de no estar ficat en cap partit, de ser una persona, diguem-ne, pues que té la seva vida comuna i normal, i pensar que el que està passant allà és un vodevil. I quan un pensa que allò és un vodevil, espectacle rere espectacle, no en parlem de la Laura Borràs i d'altres històries, doncs no sembla que el que estigui passant és que hi hagi una preocupació genuïna pels problemes de la ciutadania. El que sembla és que hi hagi una disputa entre partits que estan al govern de la Generalitat, tenen unes responsabilitats molt importants, i això és cert, però el que un està veient és una altra cosa. Jo per això he fet un petit llistat, evidentment, d'alguns elements que per nosaltres són importants, són propostes polítiques importants que tenen a veure amb la millora, al nostre entendre, de la situació econòmica i material de les persones, i d'això s'està parlant poc. És una legislatura on de totes aquestes coses han transcendit poc, han transcendit més les picabaralles entre partits. I això jo entenc, i la comentarem, que és nociu per la ciutadania en general.
Sí, gràcies. Jo puc compartir part de les coses que dieu, a mi tampoc aquesta centralitat de la que parlaves, Marco, que la fos per una altra cosa personalment, és la meva opinió. Ara sí que vull fer un petit comentari al que ha comentat l'Esther, no? Tu quan tu arribes a un acord de governança, sigui a Sant Cugat o sigui a la Generalitat o a qualsevol lloc, quan signes un contracte hi ha unes condicions del contracte, no? Si reclamar el compliment dels acords que vas arribar per donar un suport o no, crec que no és dolent, es poden fer de moltes maneres, però evidentment quan tu arribes a uns acords per arribar a un objectiu dels que pengen aquesta investidura, és normal que es vetlli pel compliment d'aquests acords. I si tens la percepció o creus que no s'estan complint parts dels acords, és normal que ho qüestionis. Jo puc estar d'acord en que potser no s'ha de fer tan públic, estic d'acord, vull dir, personalment, això ho dic, però sí que és normal que, si el que tu ara deies amb l'exemple, no?, d'aquí Sant Cugat, si vosaltres heu arribat a uns acords, entenc que hi havia unes coses que per cada partit eren prioritàries, i per tant es vetlla pel compliment d'aquestes coses per part de cada partit. Per tant, m'ha semblat una simplificació massa d'això, i a més tenint en compte que part de les condicions, entre cometes, d'aquest acord era la manera com s'aconsegueix, doncs, arribar a la independència de Catalunya que volem, que no és un tema fàcil ni senzill de resoldre, però això estava escrit en l'acord i per tant que es facin revisions de compliment, ja et dic, puc, jo personalment puc compartir que no es fes públic, però que hi hagi unes revisions, unes sentades de compliments dels acords, sí que ho trobo normal.
Jo perdó, molt meu obrent, i si no canviem de tema ja, però sí que puc estar mig d'acord amb tu, Cristina, en el moment en què dius fer com aquesta com revisió d'aquests compromisos, no? Però una de les primeres paraules que has dit en aquesta última intervenció ha estat reclamar, no? I a mi aquest és el concepte que em costa de veure, que algú que està formant part d'aquestes mateixes decisions, que es poden anar revisant o no el grau d'assoliment de segons quines accions i tot plegat, que aquí crec que podríem estar-hi d'acord, això és una cosa, però una cosa per mi bastant oposada és reclamar, no? O sigui, crec que els dos partits que actualment formen part del govern de Catalunya haurien de treballar de forma conjunta, haurien de ballar de forma conjunta i compartir per tots aquells acords, per tots aquells compromisos als que s'havia arribat. Ara bé, que un d'aquests dos partits reclami, i o sigui, m'he apuntat aquesta paraula, Cristina, no soc massa de fer això, però és que m'has donat com, no? com la clau perfecta de tot plegat. Un partit que està governant amb algú altre no li pot anar a reclamar a l'altre alguna cosa, l'ha de treballar, l'ha de posar sobre la taula, l'ha de compartir, ha de compartir evidentment els neguits de la seva pròpia militància, evidentment, però reclamar em sembla una cosa que a mi personalment se'm fa difícil d'entendre.
Potser no he utilitzat, ni m'he donat compte, jo, de que feia servir aquesta paraula.
No passa res, però crec que m'has ajudat,
no,
fins i tot.
No, però, a veure, jo sí que vaig estar al Congrés, val? Jo hi vaig participar el cap de setmana, llavors, clar, dec tenir l'esperit encara del Congrés,
potser,
aquest va ser un tema cabdal. És transcendent per la militància de Junts, i per tant, és part de la... del que es va estar treballant durant el cap de setmana, no? I per tant Junts en aquests moments té molt clar aquest objectiu. No sé si és la paraula reclamar o no, però va ser un tema central i per tant té aquesta importància.
Molt bé, moltes gràcies. No sé si el Pere volia afegir alguna cosa.
Sí, bé, volia dir que existeixi aquest debat ara mateix, reitera el que he dit abans, no? Reitera la manca de diàleg i d'entesa. El PSC, com a partit més votat de Catalunya, ha demostrat ser el partit del diàleg al llarg del territori de Catalunya. Aleshores, deixem-nos de bloquejos, posem un puny a part i treballem per la ciutadania, com ha dit el Marco.
Molt bé, perfecte. Doncs, Sergio, vinga, va, tanquem ja aquest tema.
ens agrada aquest tema.
No, sí, tant i tant.
Un poco para cerrarlo, ¿no? A mí, sí. Es que un poco volviendo a lo mismo, ¿no? Es que, ¿por qué no levantamos un poco la mirada y vemos la situación que estamos viviendo con una extraordinaria inflación que no se repetía en décadas, etcétera? Yo creo que eso es lo prioritario. Y luego también, en fin, yo creo que Junts haga lo que haga, es un partido y evidentemente ellos sabrán lo que hacen, pero bueno, también hay que decir, viendo en redes sociales, es que la sensación es que una parte de su militancia está, de sus dirigentes, yo creo que están dispuestos a quemarlo todo, y la actitud de otros es simplemente estar en el gobierno para estar bien posicionados de cara a las próximas municipales y no perder determinados incentivos económicos, etcétera, ¿no? Pero no veo esa visión de realmente, digamos, de trabajar por todos los catalanes con la que está cayendo.
Molt bé, moltes gràcies. Doncs canviem de tema i ara sí, aterrem a l'actualitat santcugatenca, perquè volia treure un tema que crec que va més enllà de la queixa, en aquest cas, d'una llibreria. Fa uns dies la llibreria El Pati de Llibres va fer un post a xarxes socials on denunciava, per dir-ho així, no sé si la paraula és denunciar, però vaja, feia públic que les biblioteques de Sant Cugat compraven els llibres a una empresa de Galícia, mentre que hi ha cinc llibreries a la ciutat. L'Ajuntament, al veure aquest post, vam preguntar a l'Ajuntament, com a Cugat Mèdia, i ens va respondre que no s'hi pot fer res perquè aquestes compres estan subjectes a la llei de contractació i que, per tant, no es pot posar una clàusula de localització, etc. El que no sé és si es poden trobar fórmules imaginatives per intentar pal·liar una miqueta això, no? Perquè m'imagino que això li passa a molta gent, i de fet el Pati de Llibres ens va dir que altres municipis sí que havien aconseguit trobar alguna fórmula per mirar de donar més suport al comerç local en el cas concret de les llibreries, però segurament influeix en altres aspectes. Per tant, aprofitem que tenim a la regidora de Cultura, l'Ester Madrona, perquè ens digui el parer de del govern.
Sí, dius, Albert, aprofitem que hi ha la regidora de Cultura, o sigui, encantada de ser aquí, però vull deixar clar que això no és un tema que afecti a la regidoria de Cultura com a tal, sinó que aquella pregunta i aquella resposta que ja ens vam fer fa una setmana o un parell de setmanes és exactament el que tornaré a explicar ara i aquí, el fons de les biblioteques de la ciutat s'ha de licitar, és un procés de licitació, un procés d'aquests altament complexes, no? Allò que tot just comentàvem abans d'obrir micròfons, no? D'aquesta idea de la burocràcia i tot plegat, i que evidentment una licitació com a tal està subjecta a aquesta llei de la contractació pública. No sóc experta en lleis, per tant, no sé si aquest és el nom exacte 100% o només l'estic afinant al 90%, però en qualsevol cas, totes les licitacions que fa una administració pública, totes les licitacions que es tenen endavant des de l'Ajuntament de Sant Cugat, estan evidentment subjectes en aquesta llei i el compliment de la llei com a tal. Malauradament, i aquí sí que és 100% opinió personal, i tant de bo algú m'escolti, tant de bo algú que tingui eines reals per fer alguns canvis, doncs, i comenci a treballar, tant de bo es poguessin posar en aquesta tipologia de contractes una clàusula de proximitat, no?, per justament intentar enfortir aquesta xarxa del comerç local, intentar enfortir tots aquests vincles de proximitat i, en definitiva, no?, doncs acabar fent aquesta idea com d'aquesta famosa economia circular, no?, aquesta economia de proximitat. Per mi seria ideal que el fons de les biblioteques pogués ser, com es diu això, donat per les llibreries d'aquesta ciutat, tant de bo. Però no pot ser així, hi ha diverses clàusules o diverses directrius bàsiques d'aquesta llei de contractació pública que no permeten fer aquestes coses. Després hi ha altres clàusules més complexes i que també bloquegen en certa manera la participació de petits comerços en aquest tipus de licitacions, com per exemple el volum de negoci, no? Hi ha una sèrie de condicionants que no fan cap altra cosa que entorpir aquesta relació entre l'administració i els seus comerços més propers. Tant de bo, de veritat, pogués ser d'una altra manera, i per tant no estaríem ara aquí parlant d'això. Em preguntaves, no, Albert, o reflexionaves sobre aquest cas concret, i si hi havia alguna, no, solució imaginativa o solució creativa. Evidentment no farem solucions ni imaginatives ni creatives que no es puguin fer, evidentment, això per davant de tot, però sí que és cert que aquest tema en concret l'he parlat diverses vegades amb les dues llibreteres del Pati de Llibres, i elles fins i tot em van posar sobre la taula que havien fet arribar com aquesta situació en el gremi de llibreters, i que el gremi de llibreters estava treballant, estava analitzant aquesta licitació nostra, no, l'anterior, per entendre'ns, per veure si hi havia algun tipus d'alternativa, algun tipus de via per poder mirar d'afavorir la participació de les 4 o 5 llibreries que tenim a la nostra ciutat. Jo personalment estic a l'espera d'aquest retorn, no? O sigui, estic encantada que ella, juntament amb el gremi de llibreters, que entenc que no, també tenen aquesta visió, perquè, com tu deies, Albert, no és una cosa que ens passi només a Sant Cugat, sinó que passa a diversos altres municipis del país. Doncs si tenen aquesta capacitat d'extracció, no?, de mirar-se una mica més des de dalt i fer diverses propostes, doncs jo estaria encantada de mirar-me-les, passar-les aquí realment i entenc, i de cara a la següent licitació, que si no vaig errada és 2023-2024, intentar incloure alguns criteris que puguin mirar d'afavorir, o que puguin com a mínim mirar de tenir en compte la participació d'aquestes llibreries.
Perfecte. Pere Soler, per part dels socialistes.
Sí. Bé, subscriu amb les paraules de l'Ester, i més que res dic que aquest govern ha demostrat diverses vegades que està al costat del comerç, que no podem reduir tampoc una anècdota a generalitzar tot el fet, no? Allò que estigui a les mans del govern ho farem. I la compra de les llibreries per part dels llibres per part de les biblioteques, doncs no ha estat una decisió que se'ns escapa de les mans, no? Un exemple d'aquest tema, ja que estem al costat del comerç local, és quan van posar en marxa els vals de compra als comerços just després de la quarantena durant la pandèmia. I precisament van ser les llibreries els comerços que més es van beneficiar d'aquests vals, no? A més, també creiem que la necessitat no és només donar suport al comerç local, sinó també a la cultura en general, com hem demostrat des del govern central, des del govern d'Espanya, no? Potenciant la cultura entre els més joves, com ha estat el xec de 400 euros pels que compleixen 18 anys, i que també hi cap, també hi entra, diguéssim, la compra de llibres.
Perfecte. Moltes gràcies, Pere. Marco, de la CUP.
Sí, puc afegir el que comentaven abans també els companys de govern i l'explicació potser més interna, no, d'aquestes d'unes situacions que a vegades són complexes també d'explicar. Potser m'aniria a una qüestió més filosòfica o de fons, aprofitant que, per no repetir-me també, jo crec que a vegades aquesta qüestió de garantir la lliure concurrència pública amb totes les licitacions que es fan des de les administracions públiques, doncs ha contribuït també a una certa concentració d'empreses i a un cert monopoli per guanyar els concursos, no? O sigui, al final les empreses que han tendit, és una lògica bastant capitalista, però per una mica acabar guanyant aquells concursos que surten de l'administració pública, no? Llavors això genera una dinàmica a fora, no? Fora les portes de l'institució, on les empreses o consultores, o bueno, diguem-li una mica com vulguem, s'ajunten, o aquelles que són una mica més grans tenen més números normalment de guanyar aquests concursos, i això segurament va en detriment d'un sentit comú que s'està imposant en els darrers anys. També jo penso que ha marcat en una lògica de crisi climàtica i de crisi de recursos, que és intentem mirar-nos el nostre entorn des d'una lògica de sobirania del territori, no? I per tant això implicaria en lo concret, doncs, afavorir les lògiques de producció de proximitat, locals, i per tant en aquest sentit s'entén per la crítica que es fa des del paper de llibres. Després, entrant en el cas més concret, és veritat que altres llibreries com l'Alexandria, doncs, ha obert recentment, el celler de llibres estava també en una situació complicada, la Paideia ha fet un traspàs també recentment, i els seus testimonis també són que no han pogut tampoc trobar-se la situació ideal per ells mateixos ajuntar-se i participar d'aquest concurs, no? Llavors que al final la qüestió no és un pèl més complexa del que sembla la primera crítica així a bote pronto, com qui diu, i reiterar-me en això, en aquesta més qüestió més de fons, que a vegades aquest garantir la lliure concurrència pública no ens permet potser ser una mica més progressistes en aquestes licitacions i dotar-los aquest punt de proximitat i d'enfortir el teixit productiu local.
Molt bé. Gràcies, Marco. Cristina, per part de Junts.
Sí, a veure, és el que heu dit, no? La llei s'ha de complir, no? És així, i tal com està redactada la llei, que dona unes garanties de lliure concurrència i de donar oportunitats, i estem en el marc europeu, etc., i això és el que ha fet possible que en aquest cas guanyés, doncs, una empresa gallega, però podia haver sigut una empresa de vés a saber on. A nosaltres també ens fa reflexionar, no? I també ens hi vam trobar, i en qualsevol concurs, com deia l'Ester, no és un tema de les llibreries. El que sí que creiem, i ara seguint el fil del Marco, que el comparteixo, Marco, sense que serveixi de precedent. Carai, Marco. No, però, a veure, les lleis no són ens estranys, no? Llavors, ara ens trobem amb una llei que està feta, que va, sembla, en contra de tot el tema quilòmetre zero, economia circular, ajudar el comerç, el petit comerç, etc. Llavors, crec que sí, això ho patim tots els ajuntaments que estan a govern s'hi troben, potser seria el moment de fer una reflexió tots plegats i impulsar un canvi i que es puguin afegir clàusules per fer-ho legalment i d'acord a llei, que és el que volem fer-ho tots. També creiem que, i que no quedi això en paraules, no? Posant-nos-hi una mica tots, perquè això ja ens passava, vull dir, sí, que sí. No és una cosa nova. El que també, agafant el fil del que deia el Marco, ara que hi ha diferents...
El Marco està a tope, avui.
El Marco, mira, avui, no sé, no m'havia passat això.
Cristina, planteja tu,
Bueno, no crec que no arriba tant, però ja ens entenem. Però sí que ara potser és una oportunitat, ara que hi ha... doncs l'Alexandria, que ha tornat a obrir, bueno, també va sortir fa dies, doncs, el clam d'ajut, no? Del celler de llibres, etc. Potser sí que jo crec que en aquest cas, que potser en aquest cas el govern de l'Ajuntament podria ser una mica més proactiu i mirar de facilitar, doncs, aquesta trobada o aquest punt d'entesa entre les llibreries i també ser més proactiu, no només que, evidentment, si el gremi de llibreters doncs, fa una anàlisi dels plets i pot fer aportacions molt bé, però potser també des de serveis jurídics de l'Ajuntament es podria mirar si seria possible doncs, introduir alguna clàusula o si és un tema de volum afavorir doncs, que en aquest cas les llibreries de la ciutat doncs, que a vegades potser també estan perdudes, no? I ells venen llibres i és a lo que es dediquen i no a fer plets, no? O a saber com poden, potser si s'ajunten doncs d'una manera... Jo sí que nosaltres demanaríem doncs potser aquesta proactivitat dintre de la mesura del possible per part de l'Ajuntament per poder ajudar en aquest cas a les llibreries però també que servís per ajudar doncs aquest petit comerç.
Molt bé, gràcies. Sergio?
Sí, bien, yo creo que se han dicho cosas ciertas, importantes, pero también hay una parte que hay que decirla, que creo que la ley realmente no es la culpable, aunque seguro que es mejorable. Y estas cláusulas o estas ponderaciones de proximidad pues tendrían que tenerse en cuenta. Pero la ley en su día viene a mejorar determinadas situaciones, bueno, que se producían por desgracia malas praxis que habían hecho pues algunas instituciones, ayuntamientos o autonomías, etcétera, ¿no? En la cual al final tú decidías un poco a dedo a quién contratabas y ahí podía surgir pues cierto amiguismo y los precios no siempre podrían ser los mejores para la administración. Por lo tanto, esta ley, al final, que da publicidad, libre concurrencia, etcétera, lo que intenta es que, por ejemplo, las bibliotecas pues obtengan, vamos a decir, el producto, que en este caso son los libros, pues al mejor coste posible. Y eso me parece absolutamente lícito. Pero la ley, evidentemente, es mejorable. Y luego, pues, tenemos que seguir intentando, ¿no? Pues que leamos cada vez más, que sigamos leyendo en formato papel, que sigamos acudiendo a las librerías. A mí me gusta hacerlo, aprovecho para hacer una pequeña cuña, ¿no? Una cuña que hacía, bueno, pues este SOS de Libras, que hacían unos vales muy interesantes, ¿no? Que se podían gastar, creo que era hasta Reyes, sí. Hasta el 5 de enero, y por lo tanto yo creo que esta es la apuesta también las librerías, evidentemente, ¿eh? Aunque una parte de su negocio pueda ser las licitaciones, al final imagino que todas consideran que su supervivencia va por cambiar el tipo de negocio, o, ya digo, entre todos ser conscientes de que están en peligro y de que al final si no nos quedaremos con un comercio de que será, en fin, los e-books, etcétera, y dos o tres librerías grandes que a lo mejor ni tan siquiera estarán en San Juan, ¿no? Por lo tanto tenemos que ser conscientes y yo creo que menos que hacer un llamamiento, siempre lo hacemos, ¿no? Pues a leer y si es posible pues a comprar en las librerías de San Juan.
Vale. No sé si algú vol afegir algun detall més?
No, és igual. No, és un repetiria molt i ja està.
Vale. Ens sumem a la crida del Sergio.
Exacte.
Sí.
Exacte. Em sembla que ara que deies tu del pes de la Sergio de la facturació i tal, em sembla que el pati de llibres xifrava entre un 5 i un 10% el que ha perdut el no tenir les biblioteques de la seva facturació. En el seu cas, crec que cada d'allò és diferent, no, el pes no és el mateix a tot arreu.
Sí, no,
però
no.
És el que van dir. Home, quan els vam
sempre preguntar. Va bé, però no és un percentatge que sigui massa alt, no? Com mm-hmm. per tenir en compte la supervivència, diguem-ne, o fiar-la a la...
En qualsevol cas, licitació pública. Clar, el que t'assegura, jo crec que una licitació, si és una llibreria, si és qualsevol altre comerç, és aquesta seguretat, no? Saps que tindràs un X% del teu volum de facturació com assegurat, i jo ho entenc, i de veritat que tant de bo doncs ho poguéssim gestionar d'una altra manera, però torno a dir la primera frase que he dit, vull dir que ara ha sortit, no?, aquest mm-hmm. tema arran d'aquest comentari d'aquesta llibreria, però no és una cosa que afecti només en els comerços culturals, sinó crec que és una cosa que afecta molt, molt més enllà.
I ja com a curiositat, vull dir, resulta curiós, no?, que una, valga la redundància, que una empresa gallega, no?, perquè imagino que hi ha molts llibres que deuen ser en català, no?, els que han comprat, i que s'ho emporti una empresa gallega.
Sí, és una distribuïdora que sí que té accés també a llibres d'altres llibres.
Ah, molt bé,
sí,
molt bé.
Sí. Perquè aquest, evidentment, era un requisit de la licitació. Sí. Era un món, això.
Molt bé, perfecte. Doncs moltíssimes gràcies. Queda un minut per les 10. Moltíssimes gràcies, Cristina Paraire, Esther Madrona, Pere Soler Massip, Sergio Blázquez i Marco Simarro per ser aquest dimecres aquí als estudis de Cugat Mèdia, que ens agrada molt tornar-vos a veure si aviat inclús podem estar tots en el mateix estudi. I els oients, recordeu, cada dimecres a 9:15 del matí per la ràdio, la 91.5 de la FM i també per Cugat.cat, el Gall del Monestir. Molt bon dia a tothom.
Molt bon dia.
Bon dia, bon dia, gràcies.
Hora de la teva vida. Seleccionem la millor música per fer-te ballar, emocionar-te o sentir.
Música a Ràdio Sant Cugat.
El sabor autèntic i natural amb...